Avui és dilluns i com cada dilluns a aquesta hora toca rebre els joves del Núvol. Avui ens acompanyen la Irene i el Guillem. Molt bon dia als dos.
Hola, hola. Bones.
Com estem?
Molt bé. Perfecte. Molt bé.
Cap de setmana bé?
Sí, sí.
Bueno, atrapagat.
Com sempre, també. Molt bé, doncs aquest dilluns és últim dilluns del mes i per tant ja sabeu que aquesta temporada hem introduït un gènere nou que és la batalla de galls, que el que ve a ser en definitiva és un debat. Avui toca batalla de galls i tenim molts convidats, oi que sí?
Doncs sí, avui parlarem a la batalla de galls d'un estil musical bastant debatit a la societat, que és el rap. I hem portat aquí al Rodrigo Chino, a l'Isidoro Jauregui, al Gerard Gràcia, al Fredo Wall.
I també al Cristian Espinosa i al Daniel Fuertes, i tots ells estan aquí doncs, per debatre el món del rap i sobretot per arribar a la conclusió de si el rap ha perdut l'essència amb la qual va néixer als anys 80.
Molt bé, doncs avui parlem del rap i per començar ho il·lustrarem d'aquesta manera.
Hostia, hasta los huevos, tío. Todos los días son iguales. Estoy cansado de la rutina. ¿Qué opinas, Grande? La rutina. La rutina es levantarse un día cualquiera, estirar los brazos, subir cordina y mirar la cera.
Bé, doncs amb aquesta música de fons jo crec que ja podem començar aquesta batalla de galls avui, dit amb propietat, perquè realment és un concepte que prové precisament de, del rap, no?
Avui sí que sí, eh?
Doncs vinga, podem començar.
Doncs bueno, la pregunta inicial és si vosaltres creieu que el rap ha perdut l'essència amb el qual va néixer als anys 80, no? Diguéssim, la reivindicació política, si s'ha tornat comercial...
Crítica social...
Se podría decir que en general, sobre todo el rap español, ha seguido manteniendo esa esencia con la que surgió, pero sin embargo, como en todos los géneros musicales, o como de hecho en toda la música, siempre se busca esa comercialidad y hay muchos raperos que hoy en día en sus letras no plasman nada de la esencia del rap, sino que hablan de lo que sería prostitutas, drogas y alcohol, que es un tema bastante distante a lo que de verdad debería ser el rap. Y es como... debería plasmar unos sentimientos que no plasma.
Bueno, jo crec que en el rap anglès, amb la història aquesta de que cantants de hip-hop es poden a fer també algunes rimes de rap, no?, les seves cançons, i són molt comercials, doncs crec que això, en això el rap anglès ha perdut, mentre que l'espanyol segueix amb el seu rap escrit bastant bé, aquesta crítica social, tot i que últimament s'ha posat bastant de moda la improvisació, en la qual reconec el talent que fa falta per deixar-se anar, no?, i anar improvisant, però realment crec que està una mica per sota del que seria escriure una lletra i que tingui la seva musicalitat, i bueno, la veritat és que m'agrada bastant més.
I aquí, els partidaris que sou de la improvisació, què opineu sobre això que ha dit el Dani? No, de la que la improvisació potser està diferent, un altre nivell? Què opineu?
La improvisació és algo que s'ha de tindre un bon lèxic, una bona cultura, si ho pots fer bé, perquè avui en dia és això de les batalles de gallos, que això en la Red Bull, i la gent es guia per estereotips que ho han practicat molt, que es necessita molta pràctica i moltes hores dedicades al rap. I bueno, és algo molt difícil d'assolir, necessites un gran lèxic, molta cultura per poder expressar-te lo millor. I normalment la gent pues, se'n va a la divergent dels insults i parlar del que es parla normalment, no? I llavors, normalment el rap és molt criticat en aquest aspecte, però el rap no, o sigui, en el meu aspecte no ha perdut, ja que es segueix escrivint i es segueixen expressant els sentiments, com per exemple Nach, que és un gran rapero, i aquest expressa molt bé els seus sentiments i de comercial gran, potser no el té, saps?
Sí. Bueno, la verdad es que, aparte de Nach, también podrían haber otros grupos como Violadores del Verso, mismamente, SFDK, se iniciaron bastante jóvenes, 2000, 2004, entre esos años, y poco a poco fueron fluyendo y la gente vio cómo iba el rap y les gustó bastante. Luego, poco a poco, fue saliendo lo de Batallas de Gallos, y es verdad que insultan bastante, pero lo utilizan como para defenderse, básicamente, nada más. Como no tienen un léxico tan rico, deben ser autodidactas generalmente, pero deben seguir trabajándolo poco a poco y poco más.
O sigui, aquí hi ha alguns que opineu que els insults que es fan servir en el rap solen ser un recurs o un mode de defensa, no? Perquè, per exemple, Cristian ho ha vist com que falta lèxic, no? Potser que és un recurs tòpic, però si tu dius que és com una defensa, defensa què? Perquè tu també estàs insultant algú, no?
A veure, jo crec que les batalles de gallos, realment, el que es vol les batalles de gallos, utilitza els insults, però els insults no és la paraula que més utilitza. Els que utilitzen més insults són els que no en saben normalment. Perquè la gràcia de la batalla de gallos és potser deixar malament a l'altre, però sense utilitzar el recurs de les paraulotes i dels tacos, perquè si no seria molt fàcil.
Clar, és que tu pots deixar malament a una persona o intentar-la un dia en aquest aspecte, no? Però tampoc hi ha la necessitat d'utilitzar aquestes
no,
paraules
sí, la gràcia.
Si saps expressar-te bé, no?
Clar, la gràcia és expressar-te bé amb un lèxic ric en comptes d'anar utilitzant tacos, que són el que tothom pot utilitzar.
Però és que aleshores, per què el rap des del principi, als seus orígens, s'ha classificat com una cosa violenta, si justament esteu defensant que no tingui insults, no?
Doncs jo crec molt perquè la gent jutja sense conèixer molts cops i veu les pintes dels raperos i potser veu que van amb gorres i ja els jutgen per les aparences.
No, és que al principi sí, parlaven del que sentien, eh? O sigui, això també podem prendre l'exemple, per exemple, d'un rapero molt conegut anglès, en aquest cas Eminem, que, bueno, expressa tota la seva vida, no? I ell va conèixer Detroit i, com ja sabeu, bueno, allà era una mica dur, no?, créixer allà. I el que expressava no era, com podeu imaginar, a vegades no podia ser massa bonic, no? I expressava molt en drogues i en aquest aspecte, i suposo que la gent s'ha deixat influenciar per el que deien, no?
I, aleshores, d'ara, els nous raps que estan sortint, això que potser vosaltres no ho classifiqueu com a rap comercial, no? Però els raps aquests que parlen, per exemple, jo què sé, los de Buenos Días, Princesa, sabeu? Que són... que tracten sobre coses d'amor. Com ho veieu vosaltres? Perquè, en el fons, ja estan perdent l'essència aquesta crítica social, no?
No, però, a veure, sí. És veritat que perden la crítica social, però jo he escoltat raps d'amor i a mi m'han arribat a emocionar, vull dir. El rap no té per què ser sempre de crítica social, crítica social, crítica social, que també... però hi ha d'haver diferents vessants en el rap. És, o sigui, dintre del rap també hi ha d'haver diferents vessants sobre del que parla.
Però és que, aleshores, vull dir, no sé com ho veieu vosaltres, però aleshores, si jo que estic fora del món del rap percebo que el rap és un moviment de música o, com li vulgueu dir, una expressió reivindicativa, si tu ja estàs caient a explicar els teus sentiments, que potser això fan les cançons d'amor o altres coses, bueno, altres estils de música... no estás perdiendo a las horas la esencia que es de lo que estén parlant, ¿no?
Sí, muchas veces se pierde la esencia en este sentido, pero de hecho el rap, aparte de nacer como un género musical que conlleve la crítica social, también nace como una forma de poesía moderna. Entonces, cualquiera, o sea, al hacer un poema no siempre tienes que hablar de crítica social ni de nada, sino muchas veces también hablas de tus sentimientos, de cómo te sientes respecto a algo. Y creo que de hecho el rap es eso, es expresar tus sentimientos frente a algo, sea frente al gobierno, sea frente al amor, sea frente a la muerte de un familiar, sea frente al sentimiento que quieras expresar.
Sí, sí, de fet, en el rap escrit no tot és crítica social. De fet, sense anar més enllà, Nach té algunes cançons que simplement utilitza la retòrica, no?, per crear bellesa, com que fa una cançó en la que utilitza només les vocals en un cert temps, utilitza la vocal només la A o la E o la O.
Efectes vocales, no?
Sí, efectes vocales. Igual que, o tres sigles, en les que fa aquesta aliteració que sona com tot molt de la R, després de la A i la P, perquè totes les paraules comencen amb això, o sigui que també es crea bellesa, no? I podríem dir que potser ha perdut l'essència aquesta de la crítica social, però igualment segueix sent bonic.
Doncs, per exemple, això que tu has assenyalat, Dani, de les aliteracions, ficant-nos aquí potser més analistes ja d'una forma, clar, si la gent, ara que comença, bueno, gent jove, que s'està ficant dintre del món del rap, això, jo crec que això, aquesta imatge no es percep, almenys des de fora. Vosaltres sembla que sigueu molt espès perquè en sabeu molt, però almenys des de fora jo crec que ara la gent el que relaciona el rap, i el que és la meva opinió, que, per exemple, en una cançó de hip-hop o una cançó pop d'aquestes comercials s'introdueix un espai de la cançó que és en forma de rap, la gent concep que això és rap i ja està. I aquesta és la imatge que es dona avui en dia, no? I si això ho poses en relació a el que vosaltres esteu dient, aquí hi ha una diferència molt gran, no?
Sí, tu et refereixes a Nicki Minaj, Iggy Azalea i tot això, no?
Sí, bueno, no, tampoc t'ho miro molt, però...
Això, això no ho considero rap, sincerament.
Aquí no... Aquí estem per criticar això, bàsicament.
Aquest és la vessant del rap més comercial que tu deies abans, però és que a la gent que de vida li agrada el rap i coneix els orígens, tots sabem que allò no és rap.
Allò per què, però per què
són paraules juntes.
Per què dieu que no és rap? Perquè en el fons estan fent rimes amb les lletres expressant el que senten en una cançó. Sí, la base, sí, és, la base del que ho estem defensant és el mateix.
És rap, però és que és molt relatiu realment, ¿vale? Perquè el gust d'una persona pot ser molt diferent al d'una altra. Hi ha gent que entén com Nicki Minaj, bueno, i aquestes persones, pues que els hi agrada aquest estil de rap i jo, pues para, com diuen, para gustos colores, i jo ho accepto, no? Però a mi m'agrada més, per exemple, el rap més sentimental, o quan, depèn del moment, no? En plan, si estic més eufòric, pues m'agrada algú més dur, no? I més agressiu, i quan estic més sentimental, pues m'agradaria escoltar algú més melòdic, no? I...
Doncs aleshores sí, no? Ja estem tornant a lligar, no? El rap a l'agressivitat, potser.
Em permeteu una pregunta? Sí. Si a totes aquestes lletres de rap els hi traiem els insults, què queda?
Ah. Depèn de l'autor, sí.
Depèn de l'autor, la majoria... O sea, un buen autor de rap no necesita meter insultos en, dentro de su poesía. De hecho, es lo que hemos dicho antes, los insultos son solo un recurso al que recurre la gente sin suficiente léxico para poder crear una rima en la cual no necesite insultos. De hecho, mucha de la esencia y gracia del rap es el buscar la retórica, el hecho de decir cosas de una forma en la cual exprese lo que quiere decir, pero lo exprese de una forma diferente a tener que expresarlo directamente con insultos o con cualquier cosa. Por tanto, muchas veces es eso, buscan usan los elementos poéticos de la retòrica, la literación, paral·lismos, és poesia.
M'agrada aquesta intervenció perquè fa servir el concepte poètic. Per tant, jo us pregunto ara, els raperos us considereu o penseu que us poden considerar poetes?
Sí, jo sí que considero. A veure, no tots, òbviament. Jo Nicki Minaj no la considero un poeta. Però, per exemple, en Nach... El podria considerar perfectament. O Kaze, o Violes del Verso, sempre poetes de consciència.
Xari, també.
Sobretot els espanyols. Jo trobo que la comercialitat del rap s'ha traduït molt més en el rap anglès, sobretot en el rap americà, que en l'espanyol. L'espanyol conserva més aquesta ciència de crítica social.
Bueno, el rap americà, com que va néixer... tot el rap va néixer a Nova York, als Estats Units, i sempre parlaven del mateix, la vida dura que porten als barris.
Sí, el Bronx.
Sí, el Bronx, exactament. I el que tenien que passar per poder sobreviure. El que feien era vendre drogues i coses així. La majoria es criaven sense els seus pares.
Per això que s'associés a la violència també, a aquests ambients, no? Perquè era gent que vivia en aquests barris així una mica pobres i també que hi havia aquesta xenofòbia, no? Cap a la gent negra, potser. I,
clar,
i bàsicament els que van començar, no? I tots aquests abans era més gent d'aquest estil.
Ara, que t'has dit l'aspecte racial dintre del rap, creieu que segueix vigent això? Perquè,
no?
És que almenys des del que es percep des de fora, no? La imatge que es dona, potser... És que jo crec, no? Ja que va sortir dels barris negres, jo crec que el rap sempre s'ha associat molt més al món del hip-hop i als barris aquests, no sé, els suburbis, no sé com dir-ho, americans.
Lo que pasa es que, bueno, el rap no es lo mismo que el hip-hop. Dentro del hip-hop entra... el skate, el graffiti, el rap y breakdance, sí, es cierto. Entonces, poco más, es lo que pasa. La gente que cree que sabe de rap se mete por moda, generalmente, a la batalla de gallos y también a escucharlo.
Claro. Y ahora, si te agrada, pues, ahora cualsevol persona pot anar a grabar-se la seva veu i penjar al YouTube. Y si es bo y la seva base mola... i el que diu i el que expressa pues, li agrada en aquest moment a la societat d'ara, pues, es farà famós.
I vosaltres que estàveu fent això com si el rap fos poesia, jo per exemple no ho considero el mateix, ¿vale? Aleshores, per què creieu que el rap atrau molt més els joves que la poesia, per exemple, no? Perquè si esteu defensant que en el fons acaba sent el mateix,
bueno, no?
Ficant-nos en aquestes bases, no?
Bueno, se podría hablar de un concepto que es este concepto de la violencia en el rap, y que eso es lo que aleja la vista de algo que sea poesía. Es decir, la gente no lo ve como poesía porque siempre está ese estereotipo de que el rap es usado para violencia, para hablar de temas de drogas, de alcohol y todo eso, y eso es porque de verdad no conocen el tema. Es entrar un poco, escuchar a raperos que de verdad sienten lo que hacen y ellos de verdad expresan sus sentimientos, utilizan figuras poéticas, tienen métrica, tienen una rima, tienen muchos componentes que son los que forman la poesía. Por eso yo defiendo firmemente el que rap es poesía, porque de hecho es eso, utilizan figuras retóricas, utilizan estructura, métrica, todo.
Una métrica perfecta.
No, pero tan solo no es poesía, porque hay diferentes variantes, como por ejemplo, un grupo que se llama Natos y War, o en español, claro. Se mete por moda también, o bueno, hay muchos más, que lo representa Grimmy Music, por ejemplo, y yo qué sé, llevan la música, ahí llevan la ropa, salen a la calle y la gente le gusta todo eso. Entonces eso los atrae bastante. Entonces la gente ve eso y también puede empezar a escuchar rap, a seguir su movimiento, solamente porque han visto el estereotipo del rapero malo, por ejemplo.
No.
Sí, esteu segurs? Perquè, no sé, vosaltres com us heu enganxat al rap? Heu seguit aquest estereotip de chico malo,
no,
del rap violent, o com us heu ficat?
No.
Perquè en el fons és el que està dient, no? Que la gent potser el que li atreu és això. Aleshores, quines altres maneres hi ha que t'atregui el rap?
És que la gent aquest concepte de violència, jo crec, també per el que ha dit abans, perquè els orígens del rap sorgeixen del Bronx, i normalment aquests cantants que han sorgit del carrer i que han tingut una infància doncs complicada, doncs expliquen aquest món de drogues, de prostitució, de diferències racials, i no sé, jo crec que la gent malpensa molt i jutja el rap sense saber per això, pels seus orígens, però no saben que també el rap ha evolucionat i que té lletres que és que veritablement te les llegeixes sense cap musicalitat, o sigui, li treus la base i llegeixes la lletra i és que són bones, vull dir, emocionen.
Em deixeu introduir, sí, un altre element, la llengua. Totes les llengües serveixen pel rap. Hi ha uns idiomes,
clar,
que van millor que altres per rapejar.
Sí, bueno, coneixem més en espanyol, no?, i també en anglès, però... Mm-hmm. La veritat és que jo crec que es podrien fer en totes. Si sí, posessin, jo n'he sentit en català.
I què tal el rap català? Què opineu? L'escolteu
doncs,
o no?
En valencià, sí, aquests de...
mira,
em
permeteu? Em sembla que tenim un exemple, a veure. Marques encasellats, tots a la mateixa barca, ja sobre rajes, i entre nosaltres hi ha vaques sagrades, quotes de poder ocupades per monarques carques, si veniu volant des d'Arkansas, aneu fins a Caracas. Això és rap en català?
Sona bé, sona bé.
Sorprèn, no?
Sí, pues, també he escoltat rap en francès, fins i tot en rus he escoltat.
El rap francès té molta arrel, no? Almenys
sí,
jo recordo,
sí,
quan hem anat a França, que a la ràdio hi havia molt rap, molta música rap.
Sí, cultura.
És que realment importa el que dius.
Clar. Però és que, un moment, vosaltres enteneu alguna cosa?
Sí.
Bueno, a veure,
no també
t'entenen paraules aïllades, no? Les últimes que van a la final del vers, potser si s'entenen.
No, però...
No sé si has fet francès, clar, però no ho tenim molt
ràpid. Si realment t'agrada...
Igual que l'anglès.
Sí, jo em vaig enganxar al rap gràcies a un grup americà que es diu Odd Future, i realment jo primer escolto les lletres, escolto el que diu, paraules sueltes, les que més em sonen. Però després si t'acaba agradant busques la lletra. Jo la busco i trobo la traducció i li trobo el sentit. I realment he buscat en anglès i té moltes figures retòriques i té molt...
Sí, però...
Que anàlisis, no, que estem
pensa avui? Pensa que si tu perquè has nascut aquí i les teves potser primeres llengües són català i castellà, però per la gent que neix allà... Pues és com escoltar Nach, que ho entens,
sí, sí,
tot, no? Que pots estar escoltant una...
Clar, per ell és com...
Pues que, a veure, jo dic una cosa, jo per exemple, és que si m'ho fiques en català no està, però estava entenent coses, vull dir, tampoc això és una miqueta subjectiu,
però
no?
També pots vocalitzar o no, com dins oients, saps?
És que jo crec que molta gent, també, la gent des de fora del rap associa que no es que és música com síl·labes juntes, que no es pronuncien paraules juntes, sí o no?
Sí, o pots inventar paraules, com fa moltes vegades.
Sí, també.
Com es diu? Jo coneixo un grup sí, català que es diu Peungeng, suposo.
Sí, és com que creen tendència perquè fan alguna cosa que no s'havia fet mai abans. i és un estil molt de niños malos, no?
Sí, és molt random, podríem dir d'alguna manera, també, perquè és com que a vegades fins i tot s'inventen paraules i tot.
Aleshores, un moment, vosaltres, nois, hem d'anar acabant, i m'agradaria que poguéssim il·lustrar el tema del rap, de l'impro, amb algú que s'atreveixi a fer uns versos, a veure els poetes, si vols, jo que sé, que la parròquia t'animi una mica, que sí, sí, et preparin...
MC Gerard Gràcia.
Bueno. És possible?
Sí, seria possible.
Sí, sí, pues sí? Llavors treu la base de fondo. Sí. Una capela o algo.
No, tu també ho fes?
No, marco un beat.
Tu? Un producte?
No, vosaltres sí, dos. Sí. Vosaltres dos, si voleu.
Venga. Sí? Algú els acompanya amb la base i tot això?
Vale, d'acord. Quan vulgui. Venga. Vale. Yo, vale, espera. Si en el rap soy la excepción, porque soy el negrito que canta en español. Si te mola, como florezco, cada día, siempre, nunca, a veces me entreno. Pero mira, primo, siempre lo traigo fino, sonándolo, sonándolo, básico, atónito te dejo. A veces me quedo afónico, pero siempre lo doy todo en el escenario. Yo, y te mola, a veces rap, Ya me trago.
Está bien, Gerard. Aquí hagués estat bé que algú hagués sortit a continuar, no? Que t'hagués agafat el relleu i hagués pogut continuar aquest tema. Però com a mínim ha servit allò per il·lustrar. I tot això no estava escrit, oi que no?
No. Nada de libre.
És agilitat.
I sense insults, eh?
I sense insults. Ostres. Això és tot un repte.
Si tens un bon lèxic, bona cultura, pues, pots improvisar bé i no haver d'insultar res. O sigui, ja et pots fer una història mental i començar a pensar el que vols dir, però no fa falta...
Sí, però això no és el que sempre passa.
Amb el que et rodeja.
És que tu estàs acostumada a veure potser el Red Bull, Bavi de Black Bull,
Invert, i totes aquestes
que es comencen a insultar de mil maneres sobre la seva mare i...
És que només sobresurt això del rap. A YouTube sempre et posen la típica batalla que es deixen pels terres.
A veure, jo crec que avui, en aquesta batalla de galls, que ha servit per il·lustrar una mica aquesta moguda del rap, amb el que ens han explicat els convidats d'avui, els que hem escoltat amb atenció, crec que hem canviat una mica el xip, perquè veiem, diguem, el sentit, l'essència, que la gent que s'hi dedica no és gent que no tingui res al cervell, m'explico? O sigui que avui ens han anat molt bé els convidats per parlar d'aquest estil musical. I acabarem, si us sembla, a banda de donar les gràcies a tots els que ens heu acompanyat, amb un senyor que es diu Eminem, que segurament que el coneixeu. Sí. Moltíssimes gràcies a tots. Irene, Guillem, la setmana que ve us espero.
Sí.
A vosaltres dos. Continuarem amb una nova edició del Núvol i avui tanquem amb Eminem. Us sembla bé?
Sí, perfecte.
Gràcies a tots. Molt bon dia.
Adéu.
Adéu-siau.
Do you wanna ride or die? Welcome to Detroit. Well, I need no halves and halves. I want the game in entirety. 100% cut, no stitches required. Welcome to Detroit, where if you get that promotion, don't worry, man, the bullets will still be at your ass firing. I still call it safe, I would suck if I was umpiring. Boy, I hit the beat and just treat that shit like a diary. I'm offended if you hear my new shit and you ain't rewinding me. Self-made, I never needed your bell or a wire. See, I'm never calling collect, I call to collect. My homie wanted a Chevy, so I put my dog in the vet. High, plus I'm so loyal that paper boy is all that I fetch. If the ball in my hand and the ball in the net.